Aqualia us porta el comentari d'actualitat al de far a far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
Són les 8:33, les 15:33 a la remissió i tenim aquí amb nosaltres la Shadia Nasser, la notària de la nostra illa, per fer aquest comentari d'actualitat. Bon dia, Shadia, benvinguda.
Molt bon dia, Yamila. Bon dia a tots.
A veure, de què parlem? M'has avançat abans que volies comentar un tema de protecció de dades.
Sí, parlarem d'un tema de protecció de dades. N'hi ha hagut una nova sanció. N'hi ha contínuament, però pues, esta és més interessant perquè ens permet saber què és el mínim que tenim que fer per a no rebre aquestes sancions.
Molt bé.
Bé, no sé si recordes que fa ara uns mesos van parlar d'una sanció també que l'Agència Espanyola de Protecció de Datos havia posat a un col·legi, que havia creat una direcció d'e-mail a una xiqueta sense el consentiment dels seus pares, que després l'havia vinculat a Classroom, que sí, per als professors durant la pandèmia, i s'havia descobert que s'havia infiltrat alguna persona utilitzant el d'això de la xiqueta i van sancionar el col·legi per tres raons. Per fer-li la clau d'e-mail, crear un e-mail sin el consentiment dels seus pares, per no tindre un mínim rigor en la creació de la contrasenya, que era les inicials de la xiqueta i la fecha de naixement, i per no tindre un delegat de protecció de dades. Bueno, pues ara n'hi ha una nova sanció, esta vegada a un club deportiu.
Wow.
Per què? Perquè va crear un grup de WhatsApp i va incluir el número de telèfon d'una clienta que va ser clienta feia 10 anys.
D'acord.
Feia 10 anys que la senyora no era clienta. I sempre el procediment sempre és el mateix. La clienta va preguntar al centre, bueno, per què m'has inclòs en aquest grup. El centre no va contestar, la clienta va anar a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. L'Agència Espanyola el que fa sempre és requerir al club era que informe quins protocols de seguretat de dades, de protecció de dades, o quin és el seu delegat, el club no va respondre i se va iniciar el procediment sancionador.
És que pensa, això dels grups de WhatsApp ara em fas reflexionar que realment tu fas un grup de WhatsApp amb els teus contactes i de repent l'altre contacte teu que pot accedir a contactes que només tens tu i que una persona t'ha donat, no?
Exacte, exacte.
Estàs difonent, diguem, el número de telèfon d'algú sense el seu consentiment, d'alguna forma.
I sense saber, perquè cada persona té una història darrere.
Clar.
Que no saps quina és, pot tindre ahí no res o pot tindre un problema molt gran de difusió de les seues dades. Bueno, pues el club no va contestar i es va iniciar un procés sancionador. Va concluir en 4 multes al club deportiu de 4.000 euros. Pareix molt, però és molt poquet per a tot el que podia haver passat. ¿Por qué? Porque la sanción por infracción de la normativa de protección de datos puede ir desde un apercibimiento, una regañina per insinadir-ho, pasando por la obligación imposada de adoptar todas las medidas más rigurosas de protección de datos y, sin ser excluyente, una multa que puede arribar a los 20 millones de euros o, si ets una empresa, lo que siga mayor, o 20 millones de euros o el 4% del volumen de negocio anual de ese año.
Wow.
Bé, ordenemos un poquet per a saber què és el que tinguem que fer, perquè jo sé que la llei de protecció de dades ja vas començar en el 99, però mai sabem, perquè ens pensem que, bueno, seguint uns protocols o tinguent un delegat és prou. No, no és prou. La llei orgànica de protecció de dades i les sancions no s'apliquen a tots els casos. El que tu dius, entre particulars no n'hi ha sanció per protecció de dades.
D'acord.
És a dir, tu vas a celebrar el teu cumpleaños i crees un grup de WhatsApp en els teus amics i no és sancionable. Però, evidentment, el que tu dius, estàs violant la confiança que ha posat en tu l'altra persona.
Sí.
Sempre n'hi ha que preguntar. Igual que el de compartir contactes. Mm. Sempre tens que preguntar perquè és que no saps la història prèvia d'aquesta persona.
Clar.
I si la pots posar en perill.
Mm-hmm.
Ja no... Vale? Lo que siga.
Les sancions són empreses, no? A organitzacions que tenen igual un ànim de lucrar-se d'alguna forma, o institucions públiques que fan un servei, no?
Sí, és a empreses, a professionals, els col·legis d'escola, instituts, etc., i a administracions públiques. Però hi ha que tenir cuidado. Si tu eres, per exemple, una particular, però ets profe, i crees un grup de WhatsApp, i ese grup de WhatsApp inclous algun company teu del professorat, algun pare d'alumno en el que ets amic, sí que se te poden aplicar les sancions de protecció de dades. Per què? Perquè com has accedit a aquests dades? Per amistat? Els han donat voluntàriament? O sigui, és perillós. Si, per exemple, també en els empresaris, no? També hi ha hagut sancions dels jefes que han creat un grup de WhatsApp en els treballadors per a pues, instruccions, el que sigui, també n'hi ha hagut sancions, o inclús per enviar e-mails fora d'horari laboral, per a que facin alguna cosa, etc. Les administracions públiques sí, també estan sujetes, però es dona una paradoja, que l'única sanció que se les pot imposar és el apercebiment, perquè no pots multar-les. Seria absurdo, perquè és un ingreso, és a dir, me da igual, no? Incumplo, te pago, però recibo lo que pago. Entonces, les administracions públiques només un apercebiment, sense perjudici de que el funcionari que hagi incomplit pues, reciba la responsabilitat disciplinària que corresponga. Si jo tinc una empresa o sóc un professional, tinc treballadors i tinc clients, n'hi ha unes pautes mínimes, sense perjudici de que tingues el teu delegat de protecció de dades i tot el que vulguis. Con la intel·ligència artificial, internet, ara la necessitat de difusió, no som conscientes de les barbaritats que fem, perquè no ho sabem. No ho sabem. Yeah. Únete, mandes un email col·lectiu a tots els teus amics i no sé què, sense ocultar, sense anonimitzar els emails, únete a mi cuenta d'Instagram. No, ja estàs mal, perquè és el mateix que el del telèfon. Estàs proporcionant l'email de persones que no ho saps. Bueno, pues les pautes són, lo primero, la recollida de dades, té que ser sempre en un consentiment express o evident per tenir els dades, un inequívoco. Després, només tens que demanar les dades necessàries de lo que necessites dins de la professió. No és la mateixa informació la que necessita un metge que la que necessita un mecànic. Clar. El metge li té igual de quin color és el teu cotxe. Exacte. I el mecànic no vol saber si et fa mal el cap. Dotze dies. I en això també és important perquè avui en dia, com així n'hi ha molt d'establiment turístic, ja no es pot, abans es feia, la gent se quedava una fotocòpia del teu DNI, una captura de pantalla, està prohibit, no es pot. N'hi ha que tenir cuidado, pots que t'exhiben el DNI, posar-lo damunt de la taula, agafar les dates que necessites i tornar-lo. És molt sancionable el quedar-te la fotocòpia del DNI. Tercer punt, tratar los datos con transparencia i explicant que els necessites, per a què els necessites i per a què els utilitzaràs. I conservar-los de manera que ningú, que no n'hi hagi bretxes de seguretat, que ningú pugui accedir a ells. I el mateix, els correus reenviats sempre anonimitzant les dates. Punto 4, mantenerlos actualitzats els dades. I si te piden rectificar-los, rectificar-los, no posar ninguna raó per les que no. I finalment, conservar-los segons la finalitat per a les que són. I solo per el temps necessari, mentre siguen els meus empleats, mentre siguen els meus clients i un temps que depèn de la normativa. Però quan transcurrit aquest temps, tens que destruir-lo d'una manera segura, de manera que ningú pugui tindre accés a tot això. Per què van multar al club? Per 4 raons i una sanció de 1.000 euros per cadascuna de les raons. No n'hi ha compartimentació entre les causes de sanció. És a dir, a lo millor una misma conducta són dos tipus sancionables que sancionen. Entonces, el primer punt va ser per recoger los datos, fa 10 anys o més, sense el consentiment. Es va recollir el telèfon d'aquesta persona sense consentiment. La segunda sanció per conservar-los, més allà del temps necessari, es va conservar durant 10 anys, que ja no era necessari perquè la senyora ja no era sòcia. El tercero, per compartir el seu número de telèfon en un grup de WhatsApp, violant la confidencialitat de los datos. I el cuarto, por no haver protegido esos datos que tenía obtenidos con las infracciones anteriores suficientemente. En contra de crear un grup de WhatsApp, podia haver creat un grup de difusió, un canal a invitar, mil maneres. La sanció, bueno, va ser de 4.000 euros perquè es va tindre en compte que no havia sigut una acció voluntària, sinó negligent.
Ja.
I no conscient, però al mateix temps era de tanta entitat perquè com pot ser que conserven les dades durant 10 anys? I a pesar de ser tan béns, que seria segurament una targeteta, dices, de cartó, es van atrevir a...
I també no li van contestar, no, després?
No li van contestar.
Això també, clar. Jo què sé, saps?
Clar,
ja que la cagues, clar, almenys
clar, però què
contesta.
Dirà?
Perquè...
Clar, perdona, te lleve, clar. Sí,
bé, potser si la clienta s'hagués sentit, doncs, jo què sé, una mica, amb una mica de suport per part d'aquest club, hauria dit, vinga, va, no vaig a denunciar a l'Agència de Protecció de Dades.
Sí, tens raó.
També,
tens raó.
No? T'enfades quan tu demanes explicacions i no et contesten.
I no et contesten, tens tota la raó. I la majoria dels casos que estem veient és per això, perquè no contesten.
Clar.
O perquè el requeriment de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades no contestes. No tens cap procediment, algú tindràs. Te pregunten, ¿qué procedimientos de protección de datos tienes? Bueno, pues tengo estos, los destruyo pues cortándolos con una grapadora, no sé qué, pero lo menos contesta, porque si no es
clar.
Una omissió de deure de col·laborar.
Efectivament, doncs sí, tenim molts de reptes ara amb la protecció de dades, perquè cada vegada més sembla que estem doncs que l'exposició cada vegada és més normal, no? D'alguna manera que tens el WhatsApp de tothom, que tens l'Instagram obert, que tens això. Hem perdut una mica aquesta valoració de la intimitat, que abans igual estava més present a la nostra societat, i bé, veiem que hi ha conseqüències legals, no?
Hi ha conseqüències legals, sí, perquè a lo millor topes con una persona que simplement és perquè està enfadada en el món i vol queixar-se, però a lo millor lo que has fet és destrozar-li la coartada o la vida que tenia aquesta altra persona. Ara també en totes, en ChatGPT, en Gemini, de Google i tot això, que tots els gastem, n'hi ha que tenir molt de cuidado perquè lo vuelcas a una plataforma en la que todo el mundo que está detrás te acceso. Si tú vuelcas un listado de tus clientes para que te los organice, estás vulnerando la protección de datos y además ahí sí que no hay tutilla que te defienda. Aunque tú tengas un delegado de protección de datos, tú ho fas y ahí eso no te protegís.
Clar, perquè l'altre, perquè no sé com funciona això de la intel·ligència artificial, però jo entenc que igual aquesta persona després tu poses aquestes dades aquí, no? Com a I després una altra persona, si pregunta sobre aquesta persona, li pot sortir la informació que tu has passat?
No, estan separats. De fet, n'hi ha una gran diferència entre ChatGPT, per exemple, que li preguntes una cosa i no aprèn, quan li preguntes una cosa i quan tornes a preguntar-li sobre el mateix no recorda el que li has dit. En canvi, Gemini, de Google, sí que aprenc en tu, però només de lo teu, està compartimentat a lo teu.
Molt bé, això em sembla bé, sí, si però, no és molt perillós, no?
No, però està a lo teu, però no és exclusiu teu, perquè n'hi ha gent contratada per la intel·ligència artificial que veu tot el que tu compartixes i tu autoritzes, clar, però clar, no és gratis.
Però saps? Costa pensar, no, que hi ha una persona al darrere?
Clar, però perquè volen saber estudis de estadístiques, per aprendre també, per a veure els fallos, perquè quan falla tu pots corregir-lo. A mi a vegades me dice, este artículo, no sé què digo, ese artículo no existe. Ai, sí, perdona, que intel·ligente eres, no sé què, no sé quantos. Tot això es queda registrat i, clar, és per a perfeccionar la intel·ligència. Però, clar, tu estàs proposant uns datos que luego, en fin, esas filtracions, és molt perillós. N'hi ha que tindre molt de cuidado en tot això.
Xàdia, un moment, perquè em diuen des de les altes esferes que plou. Oh. A veure, no veig molt bé jo des de la finestra, perquè tenim desgraciadament la cortina posada, però bé, sí, veig una mica així. A veure, és una pluja no molt exagerada, de moment,
no,
eh?
Bueno, terra està, el suport este de la terrasseta està banyat.
Ah, mira,
sí que plou.
Doncs ja ha començat a ploure, ja sabem, estem en alerta taronja, totes les classes anul·lades, totes les activitats a l'aire lliure també anul·lades, i bé, esperem que fins a les 6 de la tarda més o menys donava la previsió per...
Que ploga tranquil·let per a omplir, per a regar i tot això.
Constant i tranquil, això és la millor pluja que hi pot haver,
sí,
no?
Sí, i que ho netege tot i ho regue tot.
Doncs mira, amb aquest petit parèntesi seguim, si vols, amb el comentari de l'actualitat.
De protecció de dades ja hem terminat. Este matí em fa molta il·lusió perquè és molt, molt, molt xulo veure com ha plogut, estava tot sec. I com van sortint els brotets d'herba, i és preciós perquè són xicotets, són com palets, però els veus i saps que després seran la herba esa que et molesta, però ara mateix estan preciosos.
Tu tens plantes a casa, Xàdia?
Les silvestres que creixen.
D'acord, no, ho dic perquè si teniu plantes d'aquestes d'interior, jo no sóc molt de plantes, se'm moren totes, sóc terrible, però és veritat que ells et demanen l'aigua. Sí. Tu les veus que estan allà mig per un costat, mig tristes.
Deprimides.
Els hi poses una mica d'aigua i el dia següent ja fan llum. Sí. I és increïble, no?
Sí.
Que de vegades dius, ostres, pobreta, no? Quina set tenia, la pobra.
Sí, i les semilletes que han estat ahí, les semilletes de l'herba, dels trèvols que han estat ahí aguantant tota la sequia, tot això, quan els ha arribat l'aigua, hauran dit, ah, este és mi momento.
Ah, sí, sí. Estan ahí. Després d'aquest estiu...
Els brotets. Podien ser de soja.
Sí, sí, sí.
Se n'estallarien per esmorzar, però bueno.
Doncs sí, o rúcula, no? Sí. Jo què sé, ja que estem per demanar, no?
Que guai, de rúcula, damunt tenís ese sabor. I
que a més, sí, està cara ara mateix. Sí.
Però no, és de trèvols, no sé si es mengen.
Sí. Molt bé.
I pues, parlarem també, per a quitar també a tot això tan intens, d'una megaconstrucció, que es diu, té un nom xulíssim, a mi m'encanta perquè és com de llegenda, igual té llegenda i tot, no ho sé, tindria que buscar-lo. Es diu la presa de les Tres Gargantes. És la presa hidroelèctrica més gran del planeta i el projecte constructiu més car del món. D'on pot ser? Més gran, de Xina. No pot ser, només que de Xina. La presa xina de les Tres Gargantes està en el centre de Xina, està sobre el riu Yangtze, que és el riu més llarg de tota Àsia i el tercer riu més llarg de tot el món. Tot és el màxim. La primera idea de posar una presa ahir, si algú li apetís perquè està avorrit i buscaré en Google la presa de les tres gargantes i buscar-lo per maps, si amplies, veuràs que és una estructura enorme, enorme que creua el riu. La primera idea la va tindre el primer president de la República Xina, que lo dejó escrito en un libro en 1919. Durant la guerra entre Xina i Japó, els japonesos que es pensaven que guanyarien van passar per allà i van pensar, ah, que guai, això també és un sitio per fer una presa. ¿Qué pasó? Que cuando Japón se rindió en 1945 en lo de la guerra esa de Pearl Harbor, que Japón bombardeó a Estados Unidos y hicieron al final que la guerra de China-Japón se fundiera con la Segunda Guerra Mundial, Japón se rindió, Estados Unidos pasó por allí, hay que hacer una presa. Tots eran intentos de hacer una presa y ninguna la feia. Llegó la Revolución China en 1949, ni ha que hacer una presa, en qualsevol cas. La finalitat sempre ha sigut la mateixa, que és la que va dir el senyor este en 1919. El control de les inundacions, perquè era un riu molt caudalós que creava catàstrofes, garantizar un subministre energètic, facilitar la navegació i en això la comunicació i un símbol de poderío de China, la presa més gran del món.
Els encanta això, eh?
Sí, sí, sí. Se empezó a construir en 1994, per fi, des de 1909. Es va posar en funcionament en el 2009 i es va considerar terminada quan en el 2016 es va construir un superascensor de barcos.
Wow.
Que lógicamente ¿qué? Es el ascensor más grande del mundo. ¿Eh? Un ascensor de barcos.
Flip. Com els de cotxes aquests dels pàrquings.
Exacte, exacte, que puja o baixa els barcos, perquè, clar, arriben de aguas arriba hacia la presa i això està molt alt. Pues para baixar, es claven dins de l'ascensor, es baixen i seguixen. Hasta ara, abans, es feia mediante esclusas, que és com si fos una càmera. Tu arribes, et claves en un puesto davant de la presa, pugen les comportes, baixen l'aigua i te suelten. Lo que pasa es que això tardava 4 hores, i això era molt lento per al tràfic que es necessita. Pues han creat un super mega ascensor de, creo que són 120 metros de largo, 18 de ancho i de profunditat, 3,5, i es tarda només 40 minuts en que el vaixell creue o pa camunt o pa cabaix. La presa xina de les Tres Gargantes té 2 quilòmetres de largo, és a dir, de orilla a orilla, i es veu, és que és espectacular, bueno, totes les construccions xines són espectaculars, 182 metres de alto, són com 60 pisos. A su capacitat màxima retiene l'aigua a 91 metres o 113 metres sobre el nivell del mar. Tot això és el que puja i baixa l'ascensor. Sobre el nivell del riu, perdón. I 175 metres sobre el nivell del mar. I jo m'imagine, no és aixina, no, però jo m'imagine si poguera veure des de la orilla, des de la vorera del mar, la presa, i veure l'aigua ahí com si fos una ola gigant.
No, ha de ser molt impressionant. De fet, bé, ja sabem que les infraestructures xineses en general
és que tu
són molt, molt, molt... Hem vist, no sé si has vist a l'Instagram aquests ponts, jo crec que ser transparents a no sé quants metres d'alçada, llarguíssims, sí. Que dius, mare meva, però com s'ho munten aquests?
Clar, clar, és que tot es comença per poquet, perquè es començaria la primera excavació per a l'aigua, ampliar-ho, bueno, i en la màxima capacitat reté. Porque ahí eso nos influye ahora a todos porque ha deformado la tierra esa presa. Retiene 40.000 millones de metros cúbicos de agua. Tú imagínate eso con pesa. Y eso es el peso suficiente para cambiar la rotación de la tierra. Que eso ni había, cuando yo era más joven que ahora, ni había una leyenda o una especie de reto que decía que si todo el mundo saltara en el mateix temps, y estaba ahí, vamos a saltar todos al mismo tiempo, tal fecha, a tal hora, cambiaré la rotación de la Tierra. Y yo decía, yo no lo haré, a ver si conmigo no, porque yo pensaba que cambiar la rotación era igual es para o igual pega la vuelta que para el costat. Pero no, la afectación es a la velocidad del giro, no nos asustemos. Entonces, ¿cómo afecta eso a la rotación de la Tierra? Porque la inercia o la tendencia de la Tierra a girar en el mismo sentido, la mateixa velocidad, tots els dies, sobre el mateix eje, ¿no? El eje este, un palo de norte a sur, el vegem en las bolas estas, depende de cómo se distribuye la masa sobre la Tierra, porque, claro, está todo equilibrado, los océanos y todo eso está equilibrado en relación con el seu eje. Entonces, la Tierra gira sobre su eje 24 horas, ¿no? Es completa. Entonces, al cambiar la distribución del agua, porque normalmente el agua que vais a per ese río tendría que distribuirse por el mar, está reteniendo 40.000 millones de metros cúbicos en ese costat. Afecta. Pensem en un patinador d'estos tan guais de gel. Quan gira, o gira en els dos braços estesos, i gira ràpid, o recull els braços i gira molt més ràpid. Pues imagina't que li dones una pesa de 5 quilos en un braç i gira en un braç per fora. Va més lento.
Sí, sí.
No? La gravetat va més lento.
Clar, té tot el sentit.
Clar, pues elevar 40.000 tonelades de metros cúbicos a 175 metros por encima del nivel del mar, clar, afecta la rotació de la Tierra. ¿Cómo es fa? Porque hace el giro más lento. Se ha demostrado científicamente que el día, por culpa de los chinos, es 0,06 microsegundos más llarg. Pero además es que ha deformado la Tierra.
¡Ostras! Pero,
es que es
la han liat, ¿eh?
Claro, tú piensa que la Tierra está en suspens. Está en suspens. Está en el aire, bueno, en la atmósfera, en lo que siga. Qui siga científic sabrá com dir-ho. Entonces, ¿qué ha pasado? Que como consecuencia de eso, la Tierra ahora es un poquet más redoneta per el centre y un poquet más chata per dalt. Es imperceptible, pero ahí está. ¿Saps? Entonces, eso de la Tierra tiene forma ovalada. Bueno, depende de lo que quieran los chinos.
No, tenen raó els altres, es plana.
Ah, bueno, es de veres, es plana, per això, clar, és de veres. Això donaria per a un altre, perquè per a un altre, el dia dels innocents, no ho sé, per a parlar dels arguments dels terraplanistes.
Sí,
no?
Sí, són molt bons.
Si la Tierra fuera redonda, l'avió simplement es subiria hacia arriba, esperaria el gir, 0,06 microsegundos més tard, i baixaria.
Déu-n'hi-do.
Vale, diuen els científics que això no és important, o sea, que en realitat no és tan important, que altres catàstrofes també han afectat el temps de la Terra i tot això. El terremoto que venia a haver en Xile també enlenteció la Tierra, el giro, etc. En principio, la presa té coses bones i coses roïns. Coses bones és energia limpia, perquè és una mega estructura que con el agua, perquè con la fuerza del agua genera un montón de electricitat.
Wow.
Con lo que ya no es necesario depender del carbó, ya no hay tantas emisiones de gas con efecto invernadero, mejorar la salud, el agua, etc. Bueno, el agua no, el aire, el agua no la mejora. Controlar las inundaciones, porque abans tot això quedava negat y mejora la calidad de vida de la gente, sobre todo aguas abajo. Al mejorar la navegació, es permet, perquè al ser més ample, es permet que els barcos siguin més grans. Al ser més grans els vaixells consumen menys energia, consumen menys carbó, hi ha menys contaminació i es facilita molt més el comerç. Això influeix en el desenvolupament econòmic i social de la zona. Per què? Perquè n'hi ha més treball, hi ha més activitat econòmica, n'hi ha més negocis, es poden crear més vivendes i al mateix temps permet que garantir un subministre d'aigua a la zona nord de Xina, que sempre està en conseguida. O sigui, si ho penses així, dius, ah, que bé.
Yeah.
Però què passa? Que no n'hi ha cal sense arena. Es suposa que la cal és lo bo perquè era el més car, ara és al contrari, per los traficantes de arena que també van parlar, que l'arena és molt cara. Però bueno, no n'hi ha cal sense arena, ni bueno sin malo. Què és lo malo? Que per construir-la es va forçar a desplaçar-se gent nativa d'allí, 1,28 milions de persones natives d'allí, a desplaçar-se a tres llocs. I es seguint forçant el desplaçament de persones. Entonces, claro, si a ti te desplazan forzosamente, no tens diners per a instal·lar-te en les noves viviendas superguais que estan río abajo. Yeah. Què més? Està construït sobre jaciments històrics importantíssims. Quan es va començar a construir, van intentar llevar, pues, havia pues, esqueletos o cacharros, però no res. Espera, no, ladrillo, pum, presa, ja està. Ahí s'han quedat destruïts o conservats, mai se sap. També està construït sobre antigues instal·lacions on es posaven residus de tot tipus. Sobre antigues instal·lacions de mines, les mines també contaminen moltíssim. Això que fa? Contamina l'aigua i damunt la tens ahí retenida.
Ostres!
Tot l'aigua, el 70% de l'aigua de Xina i de l'aigua dolça està també contaminada, verd ahí. Això està generant un caldo de cultivo grandíssim. Damunt està construït sobre una falla sísmica, que tot això en 1909 no sabia si n'hi havia o no, tota la idea. Vamos a construir una presa, no sé què, una falla sísmica. Això que provoca tot aquest peso, provoca que n'hi hagi un poquet més d'activitat sísmica en la zona. I l'aigua està contaminada per lo que tiene debajo, per lo que cae de tota Xina, i además està caliente y se va almacenando. ¿Qué ocurre? Que perjudica moltíssim el ecosistema. N'hi havia moltíssima fauna i ha desaparegut. De fet, n'hi havia un delfín que només existia ahí, endèmic d'allí, es deia el delfín de río chino, que està extinguido en 2008. Ja no existís.
Ostres, doncs, mira, no sé si compensa, aquesta presa. Clar. Tu mires quan, no sé, Són coses, són coses importants, eh? Ja, les negatives.
Ja, clar, però clar, vulguem, somos muchos y lo queremos todo y no vulguem renunciar a res.
Ja.
Claro, expulsas a unos pero facilitas la vida de otros. Garantizas el consumo de agua en el norte. En Xina tot és molt controvertit.
Totalment.
En aquest sentit, perquè a lo millor no feia falta fer una presa tan gran.
Efectivament. Doncs, Sadia Nasser, moltíssimes gràcies, com sempre, per les teves aportacions en aquest comentari d'actualitat, que ha estat molt interessant. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.